fresques entorn als 10-12 graus, amb moltes clarianes però amb algunes boires o núvols baixos. A migdia arribarem als de 9-21 graus i l'hora baixa serà assoleada. Hem arribat en els 10:04 minuts. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts en aquest taller de ràdio, perquè encara que la nostra intenció no és ensenyar a fer ràdio, que seria un poc l'objectiu d'un taller, sí que ens agrada pensar que cada dia apreneu un poquet. A nosaltres mos passa posar orelles, curiositat i intenció, i aprenem cada dia dels mestres que són les persones que ens acompanyen. Canten els de Talleres Molina, aquesta mena d'espin-off del grup Urtain. Taller, la paraula polisèmica que hem escollit per al programa d'avui, que pot ser des de sobredor d'un industrial o d'un artista en el conjunt de deixebles o de col·laboradors d'un mateix mestre. I, per descomptat, qualsevol activitat d'aprenentatge, fins i tot lúdica. I nosaltres avui de matí hem visitat diversos tallers de carrosseria, de fontaneria, d'electricitat, de ferreteria. No hem hagut de caminar massa perquè ens han rebut a la cooperativa Jovent i tenien tots aquests tallers a l'abast. Una entitat sense ànim de lucre que, entre altres moltes activitats, és un centre de formació professional i prepara joves per un certificat de professionalitat.
Vivo en una isla donde yo los sé mar. Yeah, 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 yeah. Vivo en una isla donde todo se sabe. Por aquí la gente poco hace y mucho bla 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 bla. Yeah. Pero lo que yo hice aquí no lo hizo más nadie. Oye, oye. Yo tengo un ángel que me cuida de lo bueno.
Acab d'entrar a la cooperativa Jovent, a Sant Givert, a Palma, i saludam en Bernat Quegles, que és responsable de formació i també educador. Bernat, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Gràcies per rebre-nos. Avui hem agafat la paraula taller, com a paraula polisèmica i eix conductor d'aquest programa, i en Xavier Torrents, president d'EAPN Balears i d'Espiral, mos va dir: si xerrau de taller a la cooperativa Jovent, fan una feinada. I ho sentim de fons, i ara, sí. Ara explicarem el que sentim de fons. Però, Bernat, si te dic taller, tu què m'expliques?
Taller, a tal com nosaltres ho entenem, és un espai d'aprendre, de formar-se com a tècnic, com a professional i com a persona, perquè no se pot separar el professional o el professional de la persona. És impossible. En el moment que ho volen separar, venen els problemes, venen els conflictes i ve l'exclusió, perquè acabes despedit.
No només és ser habilidós amb el motor del cotxe, sinó és tenir habilitats també socials.
Exacte. Faràs feina tota la teva vida amb companys, amb companyes, amb caps, amb clients, amb clientes, i tu ets has de tractar com vols que te tractin a tu. no pots anar ni de sobrar, ni de qualsevol manera, ni invadint, i has d'entendre que el client també pot tenir un mal dia com l'has tingut tu, i tu t'has de situar aquí. Això no és fàcil, perquè els al·lots i les al·lotes, malauradament el sistema educatiu no ens ensenya educació emocional ni què fer en el que sent i me molesta i me fa mal, i a mi poden fer amagar-ho i estrenyir-ho i de repente surt per qualsevol xorrada i és quan venen els problemes.
Aquesta és feina, una de les feines que feis a la cooperativa Jovent. Nosaltres avui hem arribat aquí resseguint la paraula taller. Sou centre dedicat sobretot a itineraris integrats d'inserció sociolaboral per joves que tenim aquí i col·lectius que cerquen feina. Joves entre 16 i 30 anys.
Entre 16 i 30 anys, sí. Sí. A formació poden ser un poc més grans. Ara els més grans tenen 26, qualcun, un, 27. I se nota la diferència entre 16 i 27 anys. Per trajectòria de vida, per lo que han experimentat i perquè en certa manera han madurat un poc. A vegades a costa de bufetades, però ja ho han sabut d'una altra manera.
El renou que senten els oients és perquè nosaltres ara estem dins el taller mecànic, de mecànica, de carrosseria, d'automoció, sí, de pintura, i aquí s'està fent molta feina. Sí. Que... Sí. Mira, molt... Això que sentim que és?
El renou que sentim és la clau automàtica, que a la Fórmula 1 fan rrrr i queda molt bé, aquí és insuportable, el renou.
Però bé, tenim el renou de la gent que fa feina. Hi ha un ambientarro de feina,
sí,
Bernat.
Sí, ja són dos cursos de nivell 2, pintura de vehicles i motors de vehicles, i ja els al·lots ja tenen, aquestes al·lotes tenen un nivell. Tenen un nivell d'actitud i un nivell d'aptitud ja desenvolupades. Saben el que venen, saben el que volen fer i ho treballen.
Hi ha tallers de diferents tipus. Ara estem en els de carrosseria. Quina altra formació donau?
Tenim el nivell 2 de motors, també el taller de llanterneria, electricitat, ferreria. I també una formació dual nàutica, que justament avui no ha classe, i van dos dies aquí i tres dies a l'empresa a treballar. Hi ha mariner de port i manteniment d'embarcacions.
Com arriben aquí aquests alumnes?
De moltes maneres. Venen molts per amics. Jo fui a Jovent i tengo trabajo y tengo un título. Altres, perquè son pare i sa mare han de triar entre matar-los a bufetades o dur-los a qualque banda, i els reduen. I altres perquè el jutge li diu te vas a Jovent. Han de treballar molt en xarxa, és imprescindible. Si poden treballar amb la família, treballar amb la família, educadors de carrer. Com més professionals estem envoltant i treballant en el mateix punt de vista damunt la persona, millor. Més fàcil és que la persona es rompi de 7, de 8, 20 anys, 22 de disrupció i se pugui centrar i anar cap endavant.
Se nota que en Bernat Kegles té carrer, Bernat. Se nota que fa molts anys que ets a la cooperativa Jovent, un parell mallorquí, i que fa molts anys que fas feina amb aquests joves i amb aquests al·lots. Què destacaries del moment que estàu vivint?
El moment que estan vivint ara és un poc surrealista, perquè estem lluitant contra un monstruo. I el monstruo és el resultat de 25, 30 anys de neoliberalisme salvatge que exalta l'individu com a ser suprem. Lo important és l'individu, lo important és tal. Quan, reduint un poc tontament, el ser humà ha arribat a ser el que va ser, perquè fa 100.000 anys se'n va donar compte, o 10.000 anys, que si s'ajuntaven podrien casar-me amb un més gros i que com a individu no casaven res. Ara ho han capgirat. Claro, això a nivell d'al·lots i al·lotes disruptius, absentistes que rebutgen el sistema educatiu perquè no els entén, no casen a dins el motlle general, nosaltres hem de lluitar contra això, ens hem de capgirar la mirada, ens hem de fer veure que sí que poden aprendre, que no és que no servisquin, sinó que no tots servim per lo mateix, i no és fàcil, no és fàcil perquè en el carrer no tenen això, a la família no tenen això. En Quino, el mestre Quino, té una tisana amb falda, que en Susanita li diu ¿me puedes dejar ver tu diccionario, tu libro de lengua? I ell diu, claro, i diu, jo, està mal. I diu, com que està mal? Diu, sí, ves, mira, jo me amo, tu me amas, falta nosotros me amamos. Susanita, eso no existe. Diu, pues el que escribió hizo la gramática debía ser muy buena gramática, pero en egoísmo era un zoquete. Pues aquesta tira d'en Quino, ara en aquests moments, és talment, talment. És a dir, aquesta exaltació màxima de l'individu, de lo que vol, de lo que necessita en el moment, quan ho baixam a joves, 16, 17, 18, 20 anys, és que necessito ara. La feina l'he d'acabar ara. Per què me dius que he de coi una seqüència, he de llegir i m'he de preparar? Si jo el que vull és fer-ho ara, vull rascar, vull tear, vull... No, no és així. Hem d'aprendre a respirar, hem d'aprendre... I això és la nostra tasca, i, clar, és lluitar contra un monstru.
Les veiem molt capficats en sa feina i que estan aquí fent feina molt bé. Tot aquest tema d'actitud que mos comentaves, en quin moment diries que els estudiants, els alumnes, fan clic?
Bona pregunta. Pues depèn. La majoria, quan acaben el nivell 1, han fet el clic. O la majoria de clic. Que a vegades sempre queda flecos. Se'ls hi explica molt bé, eh? Si ets un gran professional, però quan t'obris segur que la cagues, no només no tindràs feines, que no podràs anar de pràctiques. Perquè no te duren. Quan van a fer pràctiques, no ets en Juanito, en Miguelito, en Juana o en Sara. No, no, ets una persona que du una camiseta, un jersey, que diu jovent, i jovent està darrere. I els empresaris t'avaluen i l'empresari no vol que tu vagis a liar-la. Tu vas allà a aprendre, com se troba en un entorn real de feina i, a més, a demostrar que de veritat has après i has canviat. Si no veiem mantes que tu ets capaç d'això, allargarem el teu procés. No seràs apte, anirem allargant fins que tu puguis veure que necessites canviar i fes canvi. Perquè és més bo de fer, aprendre a canviar una bugia, aprendre a desmuntar un motor, que canviar la nostra manera de funcionar, de mirar, d'entendre, i sobretot la nostra manera de defensar-nos del món. I això torna a lo de l'individualisme. Jo me faig una burbuja, una corassa, donde jo tengo razón i los demás no. Has de rompre això, perquè és que no te pagaran. Perquè tu fais el que vols en el moment que vols i segon com te trobes. No funciona així.
Sí, interessant també reflexió que mos afecta a tots, eh? I afecta a tots els nivells. Que te pareix si mos ensenyes un altre taller, Bernat?
No. Travessarem automoció. Ara estan tranquils, han tornat la pistola automàtica, però no durarà molt.
Ja te segueix, anant per aquí...
Quan veus, hem d'aprofitar l'espai i això. Treballen i després ho tornen a col·locar i per això està enmig.
I ara anant per el passadís de darrere, que hi ha unes quantes barques aquí, no? Això, sí, intues que anem a la part de nàutica.
No, anem a Llanternerí perquè els de nàutica no hi són. En Alfonso, el educador especialitzat, en Pep Lluís és professor i els alumnes. Cada taller, si te fixes, du un color diferent de sudadera. Això té moltes raons. La primera és el sentit de pertenença com a grup. Una altra vegada tornem a rompre l'individualisme, som un equip, hem d'aprendre a fer feina amb equip, hem d'aprendre que el que jo faig pot afectar el meu company i el que fa el meu company me pot afectar jo, assolir aquesta responsabilitat i a poc a poc.
I a mi me deien, a part de que feia una feinada, que hi ha lots que han passat per aquí, després s'han establit pel seu compte, que han muntat el seu taller...
I, sí, els alumnes que han muntat la seva empresa i mos contraten els lots. Se tanca el cercle i ells mateixos es diuen, és una manera de tornar el que me vareu donar.
I per una persona com en Bernat Quec, la responsable de formació i educador social, un moment com aquest, què sí, significa? És.
Pues mira, faig 1,65 m i quan me diuen coses així, perquè que faig 1,80 m. És que és impressionant, perquè equilibra i dona sentit a tot el que fas, perquè moltes vegades no el veus. Moltes vegades, quan te trobes enmig de conflictes, de discussions, administracions, i no sé què, quantos, burocràcia, pot perdre el sentit. T'has d'aturar, respirar, i quan veus que de veritat la feina funciona amb ells, que té resultat, més tard o més pres, dius, ostres, potser que val la pena.
Quants lots hi ha, en general, en total?
Ara hi ha 5 tallers, en 16 alumnes cada taller. Més el pre-taller, que és el MAP, el mòdul d'assaig professional. Avui n'ha començat 9, i demà se n'hi afegiran més.
Así que vamos a doblar la apuesta. No te dejo de pensar desde que te vi bailando en esa fiesta. Pero tú solo estás...
Bueno, bon dia, som Pallo i Nigorra, mestre de Llanterneria i Clima d'aquí de Jovens. I bueno, estem amb els alumnes de primer grau fent un temaris i unes feines per poder completar el curs.
Molt bé, i qui tenim aquí? A veure, li puc demanar a ell directament, no? Te vols presentar?
Alejandro.
Alejandro, ¿cuánto tiempo llevas en este taller?
Pues hará cosa de 2 meses, si no voy mal. Mes y medio.
¿Y qué estás aprenent?
Muchas cosas. Hierro galvanizado, el cobre y el roscado en las tuberías y cómo cambiar un desagüe de estos. Muy modernos.
Se necesitan muchos fontaneros, ¿eh? ¿Qué te parece la profesión? ¿Te está gustando lo que estás aprendiendo?
Sí, la verdad que sí que me está gustando. El mejor es Pep y Alfonso y Bernat.
Que son los profes.
Claro.
Molt bé.
Jo soc en Alfonso, soc educador social, duc a jovent ja 35 anys fent formació, he estat a diferents tallers i actualment estic amb en Pep Lluís, en escudo i enterneria i electricitat i aparatos elèctricos i electrònicos, que se diu.
Ara que no mos senten tots aquests, què tal aquest curs, aquest taller que fa poc que ho començat, sí. Però...
Bé, són els lots que són molt bons els lots, però que a poc a poc necessiten aprendre el que és fer feina, els hàbits de treballar, d'arribar pres, de fer la teva feina, preparar-la... Anant fent feina. Jo el que dic jo, tenim material per fer feina, ara, com bé, posar-los en camí de poder arribar a fer una professió. En aquest cas de cases, ja enterneria.
Que seran 2 anys, no, en total?
No, en principi, ells estan aquí fins a febrer. Els cursos de certificació professional són molt curts. No mos donen molt d'espai per poder aprendre l'ofici. Per tant, hem de fer molta feina. Per això intentant que sigui el més pràctic possible.
Han dit que ho fèieu molt bé, han dit.
Això és el que diuen sempre. Però bueno, a veure, sí que és vera que nosaltres el que no feim és fer el mateix que fan a les escoles. O sigui, quan un lot és disruptiu, ara vinga, ens el van d'enmig i ja està. No, aquí procuren sempre fer no l'ali de la segona oportunitat, sinó de la tercera, la quarta, i bueno, i sé que faim falta.
A veure, vosaltres que esteu mirant, què passa, que els hi poseu difícil o que...
No, està bé. Jo me llamo Alejandro, y lo que me gusta, la verdad, es porque yo no sabía que la fontanería era algo que me llamase la atención. Yo lo veía como un trabajo muy sencillo, como de cambiar una tubería y ya está, y un fregadero así fácil, pero tiene sus complejos y en verdad me parece un trabajo bastante bueno y que muchas personas me están diciendo que ahora se pierde porque ya la gente, los jóvenes, no se quieren dedicar a la fontanería y todo esto. Y nada, y aquí estamos dándole.
¿Y tú te imaginas de llanterner d'aquí un temps?
Sí, bueno, si le pongo ganas, yo creo que soy capaz de lo que sea. Podría llegar hasta tener mi propia empresa como Pep.
Rebossadero, ¿vale? T'ho he explicat, que és prou bon sistema de seguretat, que si la cubeta surt d'aigua, sortirà per aquí. I no hi ha en els dos costats, per què?
Perquè si s'omple aquest, per exemple, sortirà cap a l'altre costat?
Sortirà cap a l'altre costat. Vale, però això no fa falta tenir rebossadero en els dos costats.
Vale. Sí.
El lío.
Bueno, jo sóc en Marc Pastor, sóc un alumne aquí de jovent i estic fent un curs de fontaneria.
Marc, què t'agrada d'aquest taller?
És un curs molt entretengut, és molt, molt pràctic, és molta manualitat en sa mà i has de pensar molt, perquè si t'oblides una cosa o fas alguna malament, se te'n va tot.
I havies tingut contacte antes amb aquest ofici?
No, mai he tingut contacte amb aquest ofici, me vaig apuntar perquè me va agradar i vaig veure que era una cosa interessant i és una cosa molt entretenguda i molt xula.
Me contava en Bernat l'importància de fer feina amb equip, ara que no mos senten, que tal els companys?
No, molt bé, els companys molt bé, quan tindrem ajuda mos demanam, sí que és una cosa que és una feina que ha de fer feina amb equip, és veritat.
Te veus fent de llanterner d'aquí 2 anys?
Sí, però no és el meu ofici que jo vull tenir realment quan ja sigui adult.
Què t'agradaria?
Pues fer nàutica de barcos, marina de port.
Genial, que aquí també hi ha taller de nàutica.
Sí, sí, la veritat és que sí. Aquí, quan ara acabi aquest, faré el següent d'electricitat i després ja entraré en el de nàutica.
Bé, i d'una persona que sàpiga de llanterner, d'electricitat i de nàutica, Bernat, en aquest se'l rifen en Marc, no?
Ja enviarem el seu currículum a l'ESA, a l'Agència Espacial Europea, que necessiten gent molt interessada i qualificada amb en Marc.
Hem d'anar acabant, Bernat, però només donar-vos les gràcies per haver-nos deixat entrar a vostra. S'enhorabona per la feina. Gràcies. I si tu mires enrere aquells joves dels anys 80 que varen demanar en el bisbat, mos deixeu aquesta finca que farem una cooperativa agrícola avui, quan mires enrere i veus la feinada que heu fet tant d'anys, que penses?
Que algo hem fet bé. I orgull. La veritat és que molt d'orgull de que, a pesar de tot, hem pogut seguir endavant. L'equip que varen començar sempre ens ha caracteritzat això, una recerca contínua, una autogestió, una autocrítica per ser capaços de millorar, i aquí estem, amb les mateixes ganes de fa 41 anys. 42 farà dia 3 de març.
I per 42 anys més, com a mínim.
Jo espero no ser-hi, però 42 anys més, no, per favor.
Però jo ven centre de formació i cooperativa, que aquí continuï.
Sí, sí, molt d'anys. Sí, sí, molt.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és coneixement.
Un vi denominació d'origen vinicel·lent és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinisalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, enfeinat aquí, amb veïnes per amunt i per avall.
Sí, veig que t'has posat...
Cositas.
Dues morques.
Sí, sí, dues morques per les mans i m'he embrutat. I farina per la camiseta.
I un pot de pintura
per la cara. Un pot de pintura per la cara.
La paraula és taller i jo crec que és una paraula també molt cinematogràfica.
Molt cinematogràfica. De fet, he hagut de fer una selecció tremenda per trobar aquestes 6, únicament 6 pel·lícules, en la paraula taller. També, quin és el primer taller de pel·lícula que te ve en el cap? No contestis, no contestis, que no contesti ningú. A menys si és el mateix que jo.
Este coche podría ser automático. Hidromático. Ultramático. Podría ser como un relámpago. Un relámpago.
Per favor, que gran, Toni. Ja veig que has tret sa pinta.
Sa pinta, sa gomina... Dali, Dali brillantina, Dali. Gris. És vera, no és una pel·lícula de tallers, però... Taller, Gris Lighting. Estem en 1978 i Randall Kleiser dirigia John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, punts suspensius llarguíssims. És un icono del cinema adolescent, és una obra de culte kitsch total i una banda sonora irresistible i un balls impossibles de no imitar quan sonen. És que puja això. Aquesta mà així passant per davant sa cara, és que és impossible de no posar-te Grease Lightning i fer aquell moviment en sobràs. Amem, és una història que en realitat és una paròdia de ses pel·lícules d'institut, aquí on ses preocupacions existencials dels protagonistes se converteixen en cops de cadera impossibles, en diàlegs delirant. Jo crec que tenint nostàlgia, cotó de sucre, carreres en el canal i la metamorfosis brutal d'Olivia Newton-John, qui necessita res més? O sigui, és imperdible cada vegada que la posen per televisió i la posen cada vegada, dos pits, com a mínim cada any. És que jo no sé quantes vegades l'hem vist.
I no m'has cansat. I de vinga, hem començat amb una obra d'art, hortera, però una obra d'art.
Exacte. I ara anem amb una obra d'art molt més seriosa, molt més reposada, molt més, amb molta més mala llet, també hi ha que dir-ho. Perquè quan t'has passat sa vida a un taller mecànic i segueixes sent un apassionat de fer ses coses en ses mans, rodejat d'eines, passen coses com ses d'aquesta pel·lícula.
¿Qué quiere que haga hoy? ¿Ver cómo se seca la pintura? O quizá que cuente las nubes que pasan.
No te pongas chulito conmigo, chaval. Yo no soy el que han pillado robando, que no se te olvide.
Me da igual que me insulte o que me diga cosas racistas. Porque, ¿sabe qué? Me aguantaré.
Sí, claro que te aguantarás, porque no tienes carácter, no tienes huevos.
Segueix sent el sargento de hierro. Fins i tot en aquesta meravellosa i absoluta gran pel·lícula que se diu Gran Torino, a l'any 2008... Clint Eastwood se dirigia a si mateix, a Christopher Carley, a Bee Wang i a Anne Heyer, a una pel·lícula tendra, meravellosa, que mos contava la història d'un vell cascarràbies que s'encarregava, se feia càrrec d'un nin que agafaven robant i li assignaven que havia d'ajudar en els veïnats com per pagar sa multa. No? Un veterà de guerra de Corea que se passa sa vida cuidant del seu Gran Torino de l'any 1972. És un home inflexible i emprenyat a qui li costa entendre els canvis que se produeixen en el seu voltant, especialment l'arribada d'immigrants en el seu barri. Però no tot està lineal. Tot flueix i batega en aquesta pel·lícula. És magistral. Està produïda en sos mitjans justos, però en sos màxim talent. Aquí se nota que Clint Eastwood du sa vida sencera dedicada en el cinema. I és curiós perquè no pots, a pesar de sa mala llet que destila durant tota sa pel·lícula, no pots apartar els ulls de les seves rues. És una pel·lícula que, com deia ell mateix, a una altra gran saga de cinema d'acció, t'alegres d'ella.
Taller és la nostra paraula polisèmica.
I totes les pantalles que conten històries tenen un taller darrere, no? Totes les pel·lícules que conten històries tenen un taller d'escriptura, de guió, un taller de maquillatge, un taller d'actors i algunes, fins i tot, de mecanismes que estan gairebé vius.
Què és?
És un autòmata. Com a una caja de música. Este es el más complicado que he visto nunca, con diferencia.
Martin Scorsese, quan se posa a dirigir cinema, que no sigui únic i exclusivament de gàngsters, ho fa tan bé, i en aquest és el cas de La invenció de Hugo, una pel·lícula del 2011 que dirigia Asa Butterfly, Chloe Grace Moretz, a Ben Kingsley, a Sacha Baron Cohen i a Jude Law, que també sentíem ara mateix. En el París dels anys 30, un nen orfe viu entre els murs d'una atrafegada estació de trens. Fa de rellotger i lladre i roba ses peces a qui pot. i ningú sap realment de la seva existència fins que una nina excèntrica i peculiar el descobreix. Aquesta és una carta d'amor en el cinema, en el públic, a l'artesania dels tallers de juguetes, de rellotges, una oda a les feines ben fetes i a les persones que creuen en la seva passió com a única manera de viure. Encara que això els hi costi molt més que suor. Vine i somia en jo. Hi ha un moment donat que diu un dels personatges. Bon nom?
I Anam, és preciosa.
És una pel·lícula preciosa.
Preciosa, preciosa, preciosa. Seguim amb taller i ja veig que ara canviem de taller.
Canviem, sí, perquè un taller també se poden aprendre moltes coses si tens el mestre correcte.
Me quiero enseñarte una cosa.
¿Qué?
Ven, mira esto.
Es bonito.
¿Bonito? Eso es todo lo que se te ocurre. Però, por Dios, míralo bien, míralo como hay que mirar.
Jo crec que és una escena absolutament meravellosa d'una pel·lícula molt poc coneguda seva, però absolutament meravellosa també. Estem parlant de El artista y la modelo, la pel·lícula que l'any 2012 Fernando Trueba dirigia com a, si hagués volgut acabar una espècie de trilogia secreta que tenia muntada, que tenia dues de les seves millors pel·lícules anteriors, que era El año de las luces i Belle Époque, i després venia aquesta El artista y la modelo. Jean Rochefort, Aida Folk, Claudia Cardinale i Chus Lampreaver eren els protagonistes d'aquesta història de la França ocupada l'any 1943, allà on vivia un vell i famós escultor. I sense res que l'animàs a tornar a crear. Fins que de sobte, un dia, arriba a Mercè, una jove espanyola que s'ha fugat d'un camp de refugiats. I a partir d'aquí, les coses canvien. Trueba firma en blanc i negre una de les seves obres més personals i lúcides, on tot està perfectament mesurat, controlat sense cap foc artificial ni retocs, lliure de gestos o de pauses mortes. Hi ha molt de realisme poètic francès i molt de Renoir per rodar aquesta pel·lícula, però el resultat no deixa de ser una pel·lícula molt personal de Fernando Trueba, un home que en el seu sentit de humor peculiar sempre diu que té una mirada molt més ampla de la realitat que la resta de directors. A mi m'agrada molt, és una pel·lícula molt, molt guapa, molt guapa, molt pausada, però molt guapa. És com veure un senyor major xerrar i que te conta història, saps això que dius? Avui tinc ganes de que qualcú m'ho conti una història. Idò, Fernando Trueba, El artista y la modelo.
Idò, aquesta apuntadíssima, jo no l'he vista, de fet, i ara m'han entrat moltes ganes, m'està fent una llista interminable. Continuam.
Sí, continuam, perquè un taller de pintura també se pot expandir més enllà de l'espai físic si les condicions no són les comuns a l'hora de pintar qualcú, i la proposta que te fan és una cosa com aquesta.
El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí, si le complace el retrato.
Se marcharán.
Debo advertirle de algo. Ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar. Él jamás le vio el rostro.
¿Por qué se negó a que la pintaran?
Porque se niega a casarse.
Això és Retrato de una mujer en llamas, una pel·lícula molt petita de Selim Schiama amb Noemi Merlant, Adel Aenel, Luana Barjani i Valeria Golino. És una història molt íntima, perquè és una lota a la qual li demanen que faci un retrat d'una dona que no se vol deixar retratar. Aleshores, el que fa és passejar amb ella i l'anirà observant i anirà prenguent a punts mentre l'observa sense que l'altre la vegi per poder acabar fent un retrat. L'observació de cada detall amb un tempo perfecte i una emoció contengudíssima fan que aquesta pel·lícula se convertesqui en una veraç i fidel descripció de sa passió, tal qual. Però que se transmeti en el sentit i se senti com un espectacle de desmuntatge d'una bomba. Val? No saps mai quan està a punt d'explotar. És milimètrica, però sempre tens la sensació de que passarà qualque cosa brutal que te farà aixecar. És impressionant, però a més, en el mateix temps, te fa bategar el cor tot el temps i te poses la pell de gallina només de mirar-les. És fantàstica. La posada en escena és transparent, quasi, quasi impossible. És que fins i tot és massa encertada, massa profunda per existir. Però existeix i fa que no te cansis mai d'ella. I, a més, va guanyar el premi en el millor guió en el Festival de Cannes. És una pel·lícula, en sèrio, preciosa. El que passa és que està intertant dues pel·lícules, tant la d'en Trueba com aquesta de Celine Sciamma, són dues pel·lícules molt íntimes. Són pel·lícules per veure un tot sol, no? No el pots veure acompanyat, però l'has de sentir tu tot sol. No són pel·lícules per compartir així el seu visionat.
Però aquesta que ve ara m'apareix que sí, que és més de crispetes.
No? Aquesta és de crispetes. Han començat en gris i acabarem amb una altra aposta per tota la família que molta pesada lo que paresqui és una cosa completament loquíssima.
¡Despierta! ¿Cómo has encontrado la pieza maestra?
¿La pieza maguer?
¡La pieza maestra!
Yo no. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa?
¿Qué me pasa?
¿Te haces el tonto maestro constructor?
No, yo, maestro constructor.
Oh, es que nunca has oído hablar de la profecía.
No, yo...
¿Ni del especial?
No, yo...
¡Mentira!
Antoni sonriu, és que és molt divertida.
És que és molt divertida aquesta pel·lícula. Estem parlant de la Lego pel·lícula. Perquè què passaria si tot el món fos un taller de construcció? Això. És a dir, si poguessis deconstruir els edificis, desmuntar-los i tornar-los a muntar quan te donàs la gana, que de sobte te persegueix qualcú i vas caminant, però necessites una moto, doncs pues te trobes un banc a mig del carrer, el desmuntes i te construeixes una moto i te'n vas en sa moto. Això és el que passa a la Lego pel·lícula. És una pel·lícula absolutament loquíssima. O sigui, és un món construït amb un famós joc de peces. És un immens taller, sobretot si ho aprofites constantment tot per contar la història, per solucionar problemes i per sortir-te de moments incòmodes i impossibles. Però, a més d'això, la Lego pel·lícula té la virtut de no ser un anunci de Lego, que també ho és, perquè clar, evidentment. Però és una aventura plena de gags, és frenètica, és impossible de preveure, perquè clar, els personatges poden deconstruir-se a si mateixos i construir-se amb una altra cosa. Un personatge normal pot ser en Batman, o pot ser en, no sé, en Han Solo, o pot ser un gigant, o pot ser un pirata, o pot... És igual. No té final, no? És molt, molt, molt entretinguda. A més de tenir un gran missatge, que tampoc t'esperes, perquè, clar, no saps ben bé què és el que estàs veient, amb la qual és impossible que t'esperis un missatge, és una sàtira molt, molt, molt intel·ligent de la societat actual i un enginy aparentment il·limitat, políticament incorrecte, però molt, molt, molt divertida, en sèrio. I l'aparició de Batman és absolutament magistral.
Sí, i si no l'heu vista, per favor, agafeu crispetes i la podeu veure tots sols, en parella, en trio, en família, el que vulgueu.
Jo no m'acans de veure-la.
La Lego pel·lícula, és vera, que no saps per on te sortirà i te fa riure, te fa
molt,
riure
molt. Moltíssim.
Molt bé, i de Toni, pots tornar al teu taller?
No puc tornar al meu taller.
Si tu haguessis de triar un taller, seria de pel·lis, no?
Jo sí. Jo seria, tindria una moviola en dues rodetes, una per enbany i una per enrere, i aniria teant trosset de pel·lícula, aniria muntant, tindria un projector de Super 8, un equip de... Després tindria un equip de cinema en condicions, però sí, seria un taller.
I de Toni Camps prepara perquè la paraula de dimecres és pantalla.
Uf! Dali, dali, salut i cinema.
IB3 Ràdio és memòria. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faré. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Anem arribant en el final del programa. També ha estat avui la nostra paraula polisèmica. Miqui Fiol ens ha acompanyat al control tècnic. Gràcies a totes les persones que heu participat. I, com deia, encara hem de baixar barrera i seguim donant significat a la paraula taller.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Diego Roldán, luthier, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Muchas gracias, gracias por recibirme.
Gràcies per ser amb nosaltres. Si a tu te dic taller, que és la paraula polisèmica que hem triat avui, què te ve en el cap, primer de tot, Diego?
Bueno, por supuesto, el mío, ¿verdad? Pero bueno, para mí es el lugar de creatividad. Pienso también en herramientas y es como mi refugio, el lugar donde me siento más que en casa.
Que bé. En Diego és luthier i jo que he cotorrejat una mica per la seva web i també hem xerrat un poquet abans, de veres que vares néixer Dia Internacional del Luthier, Diego.
Sí, sí, sí. Para mí fue una sorpresa muy, muy fuerte. Todavía hoy no me lo creo. O sea, estábamos con la que era mi pareja y no sé cómo salió en la conversación y dije, nunca vi cuándo es el Día del Luthier. Y lo busqué y me quedé blanco mirando la pantalla.
Fantástico.
Y ella vino a mirar y me dice, no puede ser. Y todavía lo digo, que no lo puedo creer. Es exactamente el mismo día que nací yo. Hay toda una historia ahí de por qué es ese día, pero todavía hoy sigo como diciéndolo como entusiasmado, ¿no? Como
fantàstic.
Con orgullo de haberlo hecho. Sí, no sé, cosas de la vida.
Sí, sí, i de dia 25 d'agost és el Dia Internacional del Luthier. En Diego va néixer a Buenos Aires un 25 d'agost de 1979. Jo no sé si és que ja estaves predestinat, si tu ho has pensat, dius, me quedé blanco, sí. Però a lo millor has pensat és que estava predestinado para esto.
Sí, yo no creo mucho en las coincidencias. La verdad que no sé cómo explicar esto o si tiene algún significado mayor. Para mí sí lo tiene, pero me gusta creer que Dios me puso en el camino que tenía que tomar.
Que hermós. I escolta, Diego, sí. Què fa exactament un luthier? Què fas tu?
Bueno, a ver, exactamente, la palabra luthier viene del que fabrica la UDS. Pero bueno, hoy en día está generalizada la palabra para cualquiera que en una, digamos, como en una rama específica, como puede ser en el mío para instrumentos de cuerda o para pianos o para el que fabrica o repara y cuida estos instrumentos, que en mi caso son instrumentos de cuerda como guitarras, bajos, violines, chelos. Uh-huh. Incluso tengo algo gracioso, es que tengo una reseña de un cliente que una vez puso, porque le había arreglado hasta, tenía el estuche de su guitarra roto también y se lo reparé porque sabía mal. Y me puso, creo que si le llevas un par de zapatillas también te los arreglas. Como que soy muy dado a esas cosas y me gusta, como que veo la lógica detrás de todo. Y bueno, particularmente los instrumentos de música son lo que más me apasiona reparar.
Y entonces eres muy mañoso, ¿no, Diego?
Sí, sí, sí. Incluso los que vienen aquí a mi taller pueden ver que hasta he hecho mis propios muebles también para el taller. O sea, aquí está todo personalizado para mí. Lo hago muy al estilo de las cosas que me gustan y incluso cuando tengo algún trabajo que requiere manos extras, me hago accesorios para que me ayuden a hacerlo. En inglés la palabra sería jigs, con J-I-G, que no sé qué traducirla al español o para vosotros al catalán, pero significa, es como una mano extra, ¿sí? Yeah, algo que, sí. Entonces cuando lo necesito, pues me lo hago también. Soy muy Me la rebusco.
Sí, sí, sí. I ara t'estic sentint xerrar i t'estic imaginant, no sé, una mezcla entre mecànico i cirujano. No sé si exagero, però un poquito eso.
Bueno, cuando vienes aquí a mi taller encuentras que hay muchas lupas de todos tamaños. Tengo incluso, no sería un microscopio, pero una especie de lupa electrónica para ver cosas. Hay muchísimos detalles que están más allá de lo que uno puede ver, incluso algunas modificaciones. En lo más simple, por ejemplo, en un ajuste, que son apenas a lo mejor un cuarto de milímetro, una cosita muy mínima, pero que la persona a lo mejor me dice, sí, yo no por ahí, a lo mejor no noto, no lo veo, el cambio es muy diferente, pero sí que al poner los dedos en las cuerdas noto una gran diferencia. Uh-huh. Muchísimas cosas son exactamente eso, atención al detalle, y además hay que saber muchas cosas. Sí. Yo tengo que saber de carpintería, porque los instrumentos son de madera, pintar, electrónica, entender al músico también. Y yo como músico yo mismo también me pongo en el lugar de ellos y veo cuáles son sus necesidades. Incluso personalizo mucho los ajustes, me guardo los datos de las cosas que voy haciendo y para replicar los resultados, y me enfoco mucho en la satisfacción del cliente, ¿no? En que ellos vuelvan, no por el mismo instrumento, ¿no? Yo siempre les digo que no quiero que... O sea, lo que trato de hacer es que ellos, aunque no me convenga por ahí a nivel negocio, es que eso específicamente que les hice no lo necesiten volver más,
ya,
sino que haya sido tan bueno que vengan por otra cosa distinta. Ya, ya, ya. Y todo el tiempo es así, me traen otros instrumentos, como sus hijos son, para un maestro.
Que bé escoltar-te, Diego. I tu quan t'hi comences a dedicar en aquest ofici?
Jo empecé desde muy chico. Yo era este tipo, típico niño que cuando un juguete se le rompe... Bueno, yo soy más cuidadoso, pero mis hermanos son muy traviesos o eran en ese momento. Y cuando un juguete lo tenía roto y lo trataba de arreglar, y cuando ya no se podía reparar, lo desarmaba y me quedaba los motores, los engranajes, cositas, ¿no? Y siempre fui muy así dado a esto. Y luego, volcándome más a la música, empecé a querer tratar de personalizar las cosas. Y luego ya de adolescente, un amigo me llevó a un luthier porque me dijo que esa era la forma de conseguir el resultado que yo quería en una guitarra, en mi primera guitarra. Uh-huh. Y me llevó al que es en Argentina el mejor luthier que hay ahí, que es el más reconocido de Argentina, que además le hace instrumentos a muchos músicos famosos. Y lo admiraba tanto que empecé a tratar de entender qué es lo que hacía. Además vi los resultados, los cambios en mis guitarras. Mm. Y entonces me empecé a animar a hacer cosas, y ya luego, entrando ya en la adultez, ¿no? Con 25, 30... ya venía trabajando en esto paralelo a... Yo estudié en el conservatorio guitarra, y paralelo a esto fui trabajando esto que después sería mi oficio, ¿no? Uh-huh. Y con el paso del tiempo fui haciéndome un taller ahí en Argentina. Después estudié producción musical y seguía con esto, y ya después al final terminé haciendo solamente mi profesión como luthier, ¿verdad? Uh-huh. Y luego con el tiempo, por razones así personales, también emigré aquí a España, y al principio, bueno, me tuve que adaptar un poco, y bueno, al final con el tiempo pude poner mi taller, y bueno, y aquí estamos en el día de hoy.
Que bé. I tens el taller a Llucmajor, no? DPR
sí,
luthier, molt bé, Llucmajor. I com és el teu taller? Ja mos deies que hi veuríem a lo millor lupes i instruments així de precisió, però com és? Com el descriuries?
Bueno, allí hay, es mi lugar, así... Es un taller, no es demasiado grande, pero es mi universo, ¿no? Mi lugar creativo para esto. Aquí siempre voy tratando de estar a la vanguardia de las cosas y de innovar y tratar de... paralelo a esto, obviamente, hay gente que lo que quiere es una restauración preservativa, ¿verdad? Pero siempre tratando de encontrar el punto en que coincide con la visión del cliente con las cosas, y para mí ese es el lugar de cobijo, ¿no? Y lo describiría, pues, eso, muy cálido, está lleno de herramientas y cositas muy específicas para un trabajo en particular. Me encanta tener todo lo necesario para hacer el trabajo como corresponde i amb molta precisió.
Que bé. I ara tens alguna feina pendent? Algun instrument damunt la taula?
Sí, bueno, tengo muchísimas cosas aquí. Ahora mismo estoy viendo un contrabajo. Tengo algunas restauraciones también. Hay una guitarra que una persona me trajo, que era de su abuelo, creo, que con un problema en la casa se mojó la guitarra y ahora hay que restaurarla toda porque se deshizo completamente. Y muchísimos trabajos así de diario que son ajustes para muchos músicos que están tocando. Y en particular tengo un pequeño proyecto de una guitarra que me han encargado que sea desarmable para poder llevar de viaje y tal. Así que estoy con muchas cositas ahora mismo.
Genial. I ara deies, Diego, contrabaix. Mira, dijous faran la paraula polisèmica baix. I crec que, a més, tu toques el baix, no?
Sí, yo te decía que estudié guitarra en el conservatorio, pero luego cuando vine aquí a España, pues siempre tenía un poco de el gusanillo, ¿no? Como dicen aquí, por el bajo. No sé qué es que lo me atraía realmente, pero luego tocando en directo la sensación que tengo es como si fuera... hay una canción en Argentina que habla de esto, de una banda, como telequinesis, ¿no? Como mover a la gente a la distancia y es el bajo es como la conexión entre el ritmo y la melodía y termina definiendo cuál es el acorde. Y también es el instrumento que más aire mueve cuando uno está tocando en vivo, le pega a la gente en el cuerpo. Y esa sensación y esa combinación, la verdad que me inclinaron a dedicarme más al bajo ahora mismo que a la guitarra. Pero bueno, hace también desde que vine aquí, o sea que hace casi 15 años que estoy tocando el bajo también. Así que me siento muy cómodo tocándolo también.
Fantàstic. I avui mos ajuda a baixar la barrera del programa en Diego Roldán, que és luthier, que té un taller a Llucmajor. T'he de fer la pregunta que faig sempre per qui mos escolta en directe, quan són pràcticament les 11 del vespre, Diego. Què fas abans d'anar a dormir? Algun costum, alguna idea que mos pugui ajudar a dormir millor?
Bueno, para mí el estoicismo es una... Es algo que guía mi forma de actuar en la vida y creo que la forma de poder irme a dormir y descansar es tener las cosas hechas. Tenemos que repasar al final del día lo que me queda por hacer o lo que está terminado y sobre todo me ha cambiado la vida en vez de pedir, más bien agradecer las cosas buenas que me han pasado. Y luego, pues mientras me cocino algo, reflexionar un poco y calmar antes de ir a dormir. Es un trabajo que requiere mucha atención y luego el día uno queda exhausto. Creo que, aunque no hiciera nada de esto, creo que apoyo la cabeza en la cama y en la almohada y me duermo.
Fantàstic, però és un bon costum anar a dormir pensant en gràcies en lloc d'en precs. I escolta, en quina cançó t'agradaria que baixéssim la barrera del programa? Fins demà.
Bueno, tengo dos. Por si una no puede ser, pues la otra. Mira, hay una que me representa mucho. A mí toco el bajo en una banda que hacemos covers de Dream Theater, que es mi banda favorita. Y todos los que han visitado mi taller, esto lo habrán visto cuando se van. Al costado de la escalera hay una pequeña pared que se le ve la parte de arriba y tengo dibujada ahí la partitura de la parte de la voz en el estribillo de esta canción que te voy a decir. Es de Dream Theater y se llama The Spirit Carries On, que es como el espíritu continúa o algo así, es una traducción un poco difícil de hacer literal. Y me identifica muchísimo esta canción. Y si no pudiera ser, pues para este momento de la noche me gustaría, si no, Blackbird de Los Beatles. Así que se la dedico a las personas que están escuchando y a mis clientes, si alguno de ellos está haciéndolo también.
Que bé. Idò, Diego Roldán, luthier, gràcies per ajudar-nos a baixar avui la barrera del programa i molta sort.
Muchísimas gracias a ustedes por recibirme y que tenga muchísimo éxito.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You
You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Learn to fly.